Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Xavier Domènech, què tal la tornada a Madrid?
Bueno, vaig venir precisament ahir i de moment tranquil. Suposo que avui es desfermarà tot el... Bueno, no sabem si... Bueno, es desfermarà una cosa que ja sembla el dia de la marmota, certament, que és el tornar... El viure avui, avui i demà, i demà passat, una teatralització que es fa per sobre d'un bloqueig, que és el bloqueig de no assumir que aquí només hi ha tres alternatives i en realitat només dues. Una que passa efectivament per un govern del Partit Popular amb la quiescència activa o passiva del PSOE, l'altra que passa per un govern conformat per les forces del canvi, el que és en Comú Podem, en Marea, Unidos Podemos i el PSOE, amb el suport de les forces sobiranistes catalanes, i també, en aquest cas, també hauria de ser també del PNV, o terceres eleccions, i que aquí no hi ha més alternatives que aquestes, i que, per tant, hauríem de començar a assumir el debat en tota la seva globalitat. És cert que avui el que passarà és que es presenta la investidura el senyor Mariano Rajoy, i el que passarà avui, efectivament, és que una majoria de diputats i diputades votaran que no, cosa que jo crec que és bona després dels 4 anys que hem viscut amb la presidència del senyor Mariano Rajoy.
Dona per fet que aquesta investidura no la superarà, oi? O sigui que, per exemple, el divendres, de cop i volta, no faltaran diputats d'alguns partits que es perdin per passadissos o per ascensors tancats, o que de cop i volta hagin d'anar al lavabo i es perdin la votació i acabin sumant 11 abstencions. Això no passarà en cap cas, no?
Jo suposo que no. Ara, també és cert que estem vivint situacions absolutament increïbles de no molt alta política. Pensem, per exemple, que si hi hagués terceres eleccions s'han posat un 25 de desembre i que el senyor Xavier García Albiol, dirigent del Partit Popular a Catalunya, va dir per Twitter directament que aquesta data estava posada per a veure si el senyor Sánchez tenia narices de convocar a 36 milions d'espanyoles a votar en Navidades, amb la qual cosa estem vivint coses, diríem, que no són, no dignifiquen massa la política. Però bueno, és d'esperar que no, és a dir, que efectivament el que hi hagi és un fracàs de Mariano Rajoy, i per tant el que seria bo és que d'aquest fracàs derivés una obertura de construcció de possibles alternatives. Ara bé, és cert que sembla que gran part d'aquesta partida, o sigui, aquesta partida que ens afecta a tots i totes, es jugarà en les eleccions de Galícia i el País Basc.
Senyor Domènech, vostè ara parlava de dos escenaris. N'hi ha un de tercer. Sorprèn avui que el diari El País publica un anunci a 3 pàgines,
sí,
on bé, hi ha un manifest que es diu Por un gobierno de progreso, por un acuerdo de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, sota signants, entre d'altres, Joan Baldoví, Gaspar Llamazares, hi ha polítics, hi ha Joaquín Sabina, hi ha l'actriu Mercè Sampietro, Aitana Sánchez Gijón, Fernando Tejero, Jorge Sanz. L'argument principal és que aquest acord a 3 bandes, PSOE, Units Podem i Ciutadans, suma 188 escons, que són molts més dels que té Rajoy. Això està descartat? És impossible que s'entenguin amb Ciutadans?
És que això ja va ser un debat que vam viure. Primer, amb tots els respectes pels firmants del manifest, i perquè es presenta una voluntat també en aquest sentit de desbloqueig, però és que aquest va ser el debat de la legislatura anterior, fallida, com tot ella fallida, en la mesura de que Ciutadans es va erigir com un bloqueig claríssim. Primer perquè Ciutadans i nosaltres som absolutament antitètics, tant el que fa en polítiques econòmiques com en polítiques territorials. El pacte que ha firmat amb el PP, per si no quedés clar, ha tingut de fer un epíleg final de Santiago i Cierra España, que tampoc no feia falta, perquè jo crec que el PP ningú no posa en dubte la seva capacitat de negar la plurinacionalitat. I, però és que no només és el tema de la plurinacionalitat, evidentment, i del dret a decidir dels catalans i les catalanes, sinó que són temes de model econòmic, són temes de... És a dir, és posar el partit que d'alguna manera emergeix amb força. És veritat que Ciutadans té una història molt anterior, però quan alguna gent és necessari que aparegui un Podemos de dretxes, que era allò que deia Josep Oliu, és a dir, fa falta un Podemos de dretxes. Per tant, el partit que ha sigut potenciat pels grans poders econòmics, posar-lo en el mateix govern que el partit que ha emergit de la protesta a les places i als carrers. I això diria que no té cap mena de lògica política, ni per part nostra ni per part de Ciutadans. És cert que numèricament és una alternativa, vull dir, això no ho podem negar, però i això ja ho vam viure.
Descartat aquest escenari. Per tant, vostè, un dels dos que posava era el pacte de les forces d'esquerra amb independentistes. Veu impossible que el PSOE accepti un referèndum que serviria per sumar els vots de partits nacionalistes, d'esquerra, del PDC i de PNB?
És que ara mateix el problema ja no és si veig impossible això o no veig impossible això, o altre, és que el PSOE no, en cap cas... És a dir, a la legislatura fallida passada és veritat que aquest va ser un dels motius de debat fort, no? Hi va haver-hi altres, també, però aquest va ser un motiu de debat fort, però és que ara tampoc no s'està convertint en motiu de debat perquè a l'altra banda, en aquest cas el PSOE, hi ha una indefinició molt clamorosa sobre el fet, és a dir, està molt clar que han decidit que votaran no a Mariano Rajoy, cosa que nosaltres ens n'alegrem profundament. Però a partir d'aquí no està clar res, i seria bo, jo crec que seria bo per tots, que hi hagués també una definició sobre quines alternatives es volen assolir per poder iniciar aquest debat. Però és que ara mateix el PSOE no ha parlat de la possibilitat d'una alternativa. A mi el que em faria por, i espero que no sigui així, és que els vells partits del bipartidisme, en la mesura que els resultats electorals no sembla que siguin els que esperaven, perquè evidentment el bipartidisme com a tal ha mort, estiguin la temptació d'anar convocant eleccions a veure si el resultat és diferent. I deia Albert Einstein, que li preguntaven com seria la Tercera Guerra Mundial, deia, jo no sé com serà la Tercera Guerra Mundial, però sí que sé com seria la quarta. Si quedés algú serien pals i pedres. És a dir, no podem estar en una reiteració de convocatòries electorals esperant un resultat, perquè el probable, no ho sabem això, és que unes terceres eleccions hagués un resultat similar. Per tant, aquí el que s'ha de fer és assumir una realitat política i començar a treballar sobre ella. Aquesta realitat política ha canviat radicalment en la mesura que han emergit moltes crisis que el sistema polític no estava assumint. La crisi de la desigualtat, evident i lacerant, la crisi plurinacional i tots els temes de corrupció. Per tant, aquí el que s'ha d'assumir és un debat sobre aquestes coses i construir a partir d'aquestes coses. El pacte de Ciutadans amb el PP, que comença amb el pacte de les mesures contra la corrupció, clar, vist des de fora, és Ciutadans pretén que la regeneració del sistema polític espanyol sigui pilotada pel partit que ha batut tots els rècords de corrupció a l'estat espanyol, i mira que hi havia rècords que eren difícils de batre, també ho hem de reconèixer, però pretén que aquest partit, que en el cas del País Valencià ha sigut acusat de banda criminal i ha sigut imputat com a partit en els casos Gürtel, bueno, tots els casos, tota la successió de casos, aquest partit serà el que liderarà un govern que regenerarà la democràcia espanyola. És a dir, per tant, aquí el que hem de treballar ja és, per mi, és evidentment, és evidentment en una alternativa de govern, però que aquesta alternativa de govern no sigui només una suma aritmètica, sinó que sigui l'enfrontament dels grans problemes de fons.
Senyor Domènech, sí. M'equivoco si li dic que vostès s'han mantingut una mica al marge de tot el debat polític aquestes últimes setmanes?
Bueno, és que nosaltres ja hem dit quines les alternatives que hi ha sobre la taula, i el debat polític ha pilotat bàsicament sobre una cosa que nosaltres ja ens afectava poc, en la mesura que el nostre no a Rajoy, el no a Rajoy de Comú Podem, el no a Rajoy de Unidos Podemos, era un no clar des del principi, i crec que ningú ha suposat que podia canviar. I per tant no hem rebut ni la pressió ni la tensió. No, evidentment no hem estat negociant, nosaltres negociem amb el PP. No és el nostre objectiu, i alhora aquest no era claríssim. És a dir, ningú no ens ha interpel·lat sobre aquest no.
Ara tornem a tot el tema de la investidura, que comença formalment a les 4 de la tarda. A més, hi ha tots els tertulians aixecant la mà. Escolti'm, deixi'm passar llista. Vostè s'està plantejant anar als actes de l'ANC i Òmnium, a l'acte de la Diada, tal com ha dit Ada Colau, per exemple?
Jo ja vaig comentar aquest cap de setmana que jo, la meva voluntat era anar a tots els actes de l'11, per tant també els actes institucionals i els actes reivindicatius, que inclouen evidentment l'acte que, bueno, la concentració en aquest cas, o les concentracions d'Òmnium i ANC.
També anirà a Sant Boi de Llobregat en aquest acte que s'ha organitzat per commemorar els 40 anys de la històrica manifestació del 76?
Home, evidentment, sí.
Per tant, seran compatibles? Seran compatibles? Entenc que aquest acte serà al migdia?
És un acte del cas de Sant Boi, que és un acte commemoratiu i reivindicatiu, evidentment, perquè recordem que que Sant Boi el que marca és al mig d'una dictadura, perquè havia mort Franco, però no pas el franquisme, marca l'eclosió de la lluita per les llibertats nacionals, que alhora són les lluites per la democràcia i per la justícia social, i aquelles lluites de Sant Boi són les que portaran, després de l'11 de setembre del 77, a la recuperació de l'autogovern de Catalunya, que és l'únic element de ruptura simbòlica que hi ha donat la transició política, perquè és la recuperació de la Generalitat de Catalunya de la Segona República. En aquest sentit, jo crec que val molt la pena commemorar els actes de quan Catalunya s'ha expressat molt, amb una fortalesa molt gran, unitàriament, ha aconseguit desafiar, i això, no només desafiar, sinó construir ruptures i construir major sobirania i autogovern. Això és el que va passar el 76, jo crec que connecta perfectament i clarament en un moment en el qual el propi autogovern, el propi reconeixement de la sobirania de Catalunya no passa, bueno, passa per bones hores, a la mesura que el poble de Catalunya evidentment ho està reivindicant i ho està construint, però en relació amb l'estat central no passa per bones hores. I llavors nosaltres el que fem és organitzar això, organitzar en com ho podem, i és un acte dels comuns, i el que fem és al matí, no sé ara mateix l'hora, però aquesta és la idea.
Ahir Joan Tardà, aquí en aquest mateix programa, al Món RAC1, feia una crida perquè els comuns us impliqueu en tot el procés constituent. Per exemple, creia que un bon primer pas seria permetre que es debatin els pressupostos al Parlament de Catalunya. Creu que Catalunya Sí que es Pot ho hauria de permetre, això?
Jo crec que fem un mal favor, i ho dic sincerament, si subliminem tots els debats polítics que hi ha en aquest, actualment, com un problema de full de ruta. És a dir, els pressupostos no són el procés constituent, perquè si el procés constituent fos un debat de pressupostos, bueno, hauríem fet processos constituents des de l'inici de la història de les institucions catalanes, bueno, des de l'inici de la història de les institucions catalanes recentment, vull dir, en aquest cas. Per tant, jo crec que hi ha una cosa que és el debat de pressupostos, i una altra cosa són els processos constituents. Jo crec que és allò que no pot ser, és que s'ordeni tots els debats polítics i tota la realitat política s'ordenin en funció d'un full de ruta. Jo crec que això el que fa finalment és despolititzar el procés que hauria de ser el procés de construcció de la sobirania de Catalunya, que hauria de ser un procés no de despolitització, és a dir, tot s'ha d'aprovar, tot s'ha de subsumir, perquè hi ha el quelcom que ordena, i a més és quelcom que cada cop l'horitzó és més de com es resoldria, és més motiu de debat, que no pas afrontar els debats com s'han d'afrontar, és a dir, els pressupostos són els pressupostos.
Hauria de ser moneda de canvi amb l'Ajuntament de Barcelona, això? És el que deia ahir Joan Tardà també, deia, ja que Esquerra ens hi hem posat de cara a l'Ajuntament de Barcelona, home, estaria bé que hi hagués una tornada també a la Generalitat, on els comuns...
Jo crec que Esquerra Republicana aprova o no aprova els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona en funció de si aquests pressupostos són justos per la ciutat de Barcelona, de la mateixa manera que les diferents organitzacions polítiques aproven els pressupostos en funció de si consideren que són millors o pitjors per la ciutadania de Catalunya. No crec que el debat dels pressupostos sigui una moneda de canvi.
Una pregunta més li faig. Vostès que afrontaran un nou procés de constitució de partit com a tal ara a la tardor, al voltant de la figura d'Ada Colau, Ada Colau ja ha descartat posar-se al capdavant com a candidata a unes eleccions a la Generalitat. Vostè està en condicions de presentar-s'hi, no?
No ho crec. Personalment no crec que estigui en condicions de presentar-me familiarment, vull dir, en aquest sentit. No, jo crec que aquest no és un debat, de qui... Ara mateix el debat important en la construcció d'aquest nou espai polític és com es construeix una alternativa de país, i jo crec que aquest és un debat central. El debat sobre la construcció d'aquest espai no és ni un debat centralment organitzatiu, és a dir, que els subjectes com es relacionen entre ells, ni un debat sobre llistes electorals o candidats o possibles candidates. És un debat, perquè si no crec que faria un mal favor al propi país, és un debat de com es construeix alternatives de país en termes, evidentment, econòmics, energètics, laborals, però també en termes territorials, en alternatives per les Terres de l'Ebre, alternatives per Lleida, per Tarragona, per Girona, per l'àrea metropolitana, formant part la pròpia construcció d'aquest subjecte, d'aquesta nova realitat constituent aquest gran debat sobre quina és la Catalunya que volem pel futur. Jo crec que aquest és el debat. I no serà un debat, i espero que sigui així, centralment, sobre quins són els lideratges d'aquest nou espai polític.
Però vostè és un dels noms assenyalats.
Bueno, perquè, però fa, sí, ara sóc assenyalat, però fa, ara ja ni me'n recordo, a l'octubre passat, no, jo me'n recordo totes aquestes entrevistes començaven dient, però vostè no coneix ningú. I, per tant, això ho ha assenyalat. No, jo crec que els lideratges o les cares públiques emergeixen dels propis processos i que, a més, és bo que siguin cada cop més plurals, en aquest sentit, les cares públiques.
Assumeix que a Catalunya anirem a eleccions al maig o juny, que es complirà aquest full de ruta que han dissenyat els partits independentistes?
Doncs crec que, bueno, de fet hi havia el full de ruta marcava aquests 18 mesos, que ara deuen estar en 10 o 9, o no sé exactament a quina data del rellotge estem. El que passa és que jo també crec que és veritat que en el cas d'Espanya s'està vivint un bloqueig polític, no? I aquest bloqueig polític l'estem comprovant en termes d'investidures fallides i eleccions reiterades, però també és cert que Catalunya d'una altra manera s'està vivint un bloqueig polític, és a dir, vam tindre un primer debat sobre qui s'havia de ser el president de la Generalitat i va passar de ser el quart de la llista per Barcelona, que el senyor Artur Mas, el tercer de la llista per Girona, que era el senyor Puigdemont. Després això va ràpidament desencadenar en un debat sobre els pressupostos, que va desencadenar després ràpidament en un debat sobre la qüestió de confiança, que ara ha desencadenat ràpidament en un debat sobre el full de ruta. Per tant, jo crec que també vivim una situació d'un cert bloqueig polític a Catalunya, jo diria que gran bloqueig polític a Catalunya, que sublima amb discussions discussions sobre com en sortir-se'n a partir d'acrònims, i no vull faltar respecte a ningú, però per exemple ara tenim el gran debat, que és un debat que val la pena tenir, però sobre el Rull, o si el Rull o les lleis de transitorietat jurídica, o com es podria, jo crec que aquest bloqueig polític finalment ens portarà a les eleccions. Sí, ara, no està en les meves mans, això el decideix la coalició de govern.
Aquest matí el Parc de Tot Plegat al Monarracú compartim amb Jordi Graupera, Josep Manel Silva, Alejandro López Fonta i Josep Lladós, i també des de Madrid, de fet, seu al seu costat, Mireia Garolera.
Sí, que volia aprofitar que tenim a Xavier Domènech aquí al costat per preguntar-li per l'actualitat més recent, per aquest debat d'investidura. M'agradaria saber si efectivament intervindrà, tindrà el seu tros d'intervenció en aquest debat a Xavier Domènech, i com enfocarà, en quins temes, si serà bàsicament la defensa del referèndum, o com en Comú Podem mostrarà el seu posicionament en aquest debat d'investidura.
És que és un debat d'investidura... Bueno, sí, evidentment intervindré, em sembla que intervindré, no... Primer intervé el Pablo, després com a portaveu de... com a president del Club Confederal, jo com a portaveu d'en Comú Podem, després no sé si ve en Marea i el García Alberto Cazo, no ho sé massa ara la correlació. La intervenció en realitat és bastant senzilla, és a dir, és una intervenció que bàsicament situa els tres temes, és a dir, el tema de dir no al PP, evidentment no al PP, és a dir, plantejar en aquests moments que el PP pot formar part de qualsevol solució quan és evident que forma part del problema, i com ningú, jo diria que moltes coses formen part del problema, però el Partit Popular té un protagonisme especial en formar part d'aquest problema, i per tant explicar-ho en aquests termes, és a dir, que no ens venguin a partir de la ideologia de la governabilitat, que tot s'ha de subsumir en un debat de governabilitat, no ens venguin, que això significa que el senyor Mariano Rajoy ha de seguir de president del govern. Recordem que tots els partits que no eren el PP es van presentar a les eleccions dient que no volien a Mariano Rajoy com a president del govern, tots. I sembla que el primer debat serà si Mariano Rajoy i el Partit Popular ha de seguir governant. Després, evidentment, que ja és hora que ens definim sobre les alternatives. El que jo puc entendre aquesta seqüència de primer han de fracassar uns i després hem de parlar els altres, però és que jo crec que el que no pot plantejar és que tu negues un govern, una investidura, i que no planteges una alternativa. Jo crec que l'alternativa s'ha de poder plantejar aquí, i el cert és que en aquests moments el que haurien d'haver estat fent aquest estiu ja és treballar aquesta alternativa. Jo crec que això és el que hauria estat positiu, independentment que després fructifiqués o no, però jo crec que ja l'haurien d'haver estat treballant. I tercer, que unes terceres eleccions en realitat és la tentació, per motius molt diversos i a vegades no conscients, però és la tentació de la negació d'uns resultats electorals que es van donar el 20 de desembre, que van transformar el sistema polític espanyol. És l'intent de veure si anem repetint i així canvia la cosa, no?
Graupera, Ah, perdona, Mireia.
No, només, simplement, insistim en aquesta idea del referèndum, si serà
un
dels eixos de la intervenció.
Bueno, en la part de la construcció alternativa, evidentment, mencionarem que hi ha dos grans... Jo crec que és important també per Catalunya. La lectura que s'està fent molt des d'una part de Catalunya és que no hi ha alternativa perquè no hi ha referèndum. És a dir, bàsicament perquè no hi ha referèndum. Nosaltres el que plantegem és que hi ha dos grans clams o dos grans crits que s'expressen el 20 de desembre, aquests dos grans crits, i que irrompen en el sistema polític espanyol, són un clam per acabar amb la desigualtat creixent i lacerant, i això és evident, i això també va ser un tema fort de negociació, té que veure amb derogació de reformes laborals, té que veure amb la derogació de l'article 135, té que veure amb models econòmics, i hi ha un altre gran clam, que és evidentment el de la plurinacionalitat, i aquest clam a Catalunya té nom claríssim, que es diu dret a decidir. Vull recordar que qui ha guanyat les eleccions 2x2 vegades a Catalunya és en Comú Podem. Qui portava la proposta del referèndum clarament és en Comú Podem, perquè jo ara sento molts partits explicar que no votarien un govern, no hi ha, que el PSOE no vol construir una alternativa perquè no accepta el referèndum, que seria molt fàcil si acceptés el referèndum. Són els mateixos partits que durant les campanyes electorals a la primera van dir que això era una pantalla passada i a la segona van dir que era una mentida pietosa. És a dir, i per tant, no, ni és una pantalla passada ni és una mentida piadosa. És a dir, el tema del referèndum, el tema del dret a decidir, és quelcom que es pot assumir ara, si es construeix aquesta alternativa, i si no es construeix, seguirà allà present. És a dir, és com molt evident que quan tens un clam d'autodeterminació reiterat en el temps, això s'ha d'assumir. I si no s'assumeix, com si no s'assumeix que tens la societat, l'estat espanyol, és el lloc on ha crescut més la desigualtat de la Unió Europea, només superat per Estònia, si no assumeixes això i penses que tot pot seguir igual, doncs les coses no segueixen igual, és el que està passant.
Graupera.
Sí, hola, bon dia, senyor Domènec.
Bon dia. L'he escoltat molt aquests últims dies, eh? Li haig de dir el...
Doncs llavors va escoltar la bronca que va tenir amb l'Hurtasson la setmana passada en aquest programa.
Que no vam tenir cap bronca, que no. Va ser un debat fantàstic.
Però van acabar dient que es coneixien de feia molts anys. Vull dir,
sí, vull dir que no... Trobo que va ser bastant amable.
Bé, hem de gestionar bé el temps, que tenim poc temps.
D'acord.
I aquí, en aquesta taula a Barcelona, també hi ha tres persones que voldran intervenir.
En tot cas, l'acompanyo en el sentiment per haver-me de sentir. Aviam, dues qüestions, o una qüestió, que són dues. Voldria fer-li moltes preguntes, a veure si trobem un dia per fer-les.
Jo estaria encantat.
En aquesta qüestió de la crisi de plurinacionalitat,
sí.
La pregunta clau és, val la pena a Espanya buscar una oferta per Esquerra Republicana i Convergència Democràtica de Catalunya que funcioni com a alternativa al referèndum per buscar un acord que pugui acceptar el PSOE? És a dir, la idea de que no hi ha línies vermelles s'aplica també a aquesta qüestió, això, un. O bé, dos, vostè ha dit que hem d'assumir que si hi hagués unes terceres eleccions el resultat seria molt similar al que hi hauria ara, amb petites variacions que hi podrien existir, i per tant hem d'assumir que aquesta és la correlació de forces que hi ha a l'estat espanyol, qual els dos partits de més grans contraeix el referèndum. Si sempre, almenys pel que fa aquest moment, aquest any, la situació serà així, cal esperar el permís del Partit Popular per convocar un referèndum, o cal fer com Escòcia i el Quebec i tirar pel dret des del Parlament per forçar així a la cambra estatal a buscar una alternativa com el Canadà, que és una llei de claredat, o com el Regne Unit, que és l'autoritat del referèndum?
La primera part, jo crec que l'alternativa passa pel dret a decidir, eh? És a dir, si hi hagués, com que vostè comentava, una oferta alternativa, home, jo crec que evidentment nosaltres defensem la construcció de l'estat plurinacional i que, per tant, l'alternativa no hauria de ser o independència o status quo. De fet, els propis processos de referèndums ja generen això, és a dir, fan un canvi en totes les parts, en la seva capacitat de transformació, i per tant és bo. És cert que a l'inici de la campanya electoral, i després va ser reiterat en el cas de Convergència o el Partit Democràtic Català, es va dir que això es podia solucionar a partir de la creació d'una comissió derivada de la Comissió de Constitucional que discutís el tema del dret a decidir dels catalans i les catalanes. Jo crec que aquí s'estaven provant algun tipus de via intermitja per poder arribar a un pacte. Nosaltres creiem que el que hem de batallar i hem de treballar és perquè efectivament es produeixi el referèndum. És a dir, que crec que és una qüestió que certament està molt bloquejada amb la configuració política actual, però també certament hi ha un decantament d'actituds de la ciutadania espanyola en relació a favorable a la resolució del conflicte amb el dret a decidir. I també és cert que hi ha think tanks i lobbies de dretes o fundacions de dretes aquí a Madrid que estan pensant aquesta alternativa, no de grat, però per si s'haguessin de trobar realment amb això. Sobre l'altre és sobre el tema de si...
No, si cal esperar el permís del Partit Popular per convocar un referèndum, atès que els resultats sembla que no variarien gaire.
És evident que el Partit Popular no convocarà mai un referèndum. Bueno, de coses més estranyes hem vist. Hem vist un senyor que es deia Adolfo Suárez, que era el penúltim secretari general del Movimiento, convertit en el president de la transició política. És veritat que coses...
Poc és tan estrany, això.
Bueno, per dir... Bueno, és aquella idea...
Espanya, dic, eh?
Espanya, bueno, que el secretari general...
Històricament.
Bueno, no havien tingut tantes falanges a Espanya, vull dir... Però, bueno, la pregunta és si hem d'esperar que el Partit Popular... Jo crec que no hem d'esperar que el Partit Popular... jo no espero pas que la solució provingui del Partit Popular, ni molt menys. I l'altre sí...
Però m'està dient que la solució és el Rui, doncs?
No.
No li digueu Rui, home. És que és veritat, és que prou de dir-ne Rui. És un referèndum d'autodeterminació, punt.
Bueno, doncs el RA, en aquest cas. No, jo estic dient que, aviam, que per una banda Catalunya evidentment ha de poder tindre un debat de com es vol construir, i això és absolutament evident, i no només un debat, sinó que ha d'iniciar aquest camí de com es vol construir, però que alhora aquesta realitat, al meu parer, tindrà una fase que haurà de passar per un referèndum. I aquest referèndum, al meu parer, perquè sigui vinculant, haurà de ser un referèndum pactat amb l'Estat. Ara, això no Catalunya no, com no va esperar Sant Boi, o com no va esperar durant gran part de la seva història. O sigui, la construcció de les quotes d'autogovern de Catalunya i de la sobirania de Catalunya sempre han correspost a la pròpia capacitat de construcció de Catalunya. I per tant jo crec que això és evident, és a dir, no, una cosa és que tu tinguis eleccions generals i aquestes eleccions generals facis uns plantejaments, i em sembla que és evident que s'haurà de buscar un escenari final o intermig o inicial de pacte, això em sembla evident, de negociació segur.
Silva.
Bon dia, Xavier Domènech, Josep Manuel Silva, com estàs?
Bon dia.
Dos preguntes, mira, una... m'ha semblat de la seva intervenció dir que hi hauria una possible no sé si dir-li conspiració o voluntat dels dos grans partits que de provocar unes terceres eleccions per ressuscitar el bipartidisme, no? Cosa que a més algunes enquestes diuen que aquesta seria la tendència. De fet, ha estat la tendència a les segones eleccions, perquè els dos partits, Ciutadans i Podemos, han tret un resultat pitjor, no? També el Partit Socialista l'ha tret, l'únic que va millorar és el PP, no? La primera seria aquesta, és a dir, si realment en el fons no hi ha potser aquesta voluntat dels dos grans partits de que si no hi ha una altra solució, al final anem a les terceres eleccions, perquè això consolida el sistema i torna a la pantalla anterior en què som els dos grans els que decidim i els altres no pintarien res, no? Aquesta és la primera. I la segona, ha insistit molt en... com a mínim a mi m'ha semblat, en dir que no podem donar suport a un candidat que es digui Rajoy. Això vol dir que, no sé si pel que fa a la seva formació, però potser el PSOE en algun moment plantejarien un nom alternatiu, no sé si del PP o un independent, com a possible solució per evitar les terceres eleccions i per investir un candidat i, per tant, acabar amb la figura del president Rajoy?
Sobre la primera, potser, jo espero que no sigui, que la pulsió aquesta d'intentar que a partir d'una convocatòria reiterada electoral hi hagi una restauració del bipartidisme, ho he comentat, jo em sembla que ho he dit, a vegades pot ser conscient, a vegades inconscient, a vegades és per la no superació del bloqueig, és a dir, no és tant l'esperança de tornar a reconstruir el bipartidisme, sinó senzillament de no afrontar quines podien ser les alternatives. Jo espero que no hi hagi, evidentment, aquesta pulsió, perquè, a més, El que va passar el 20 de desembre en realitat és el que porta anys passant a molts llocs, que és que estem vivint una mutació social, política i cultural molt potent, que estem vivint una situació molt dura per la ciutadania i que això s'expressa políticament. Jo, certament, vostè apuntava aquesta idea de que en unes terceres eleccions hi hauria més caiguda. Clar, és unes eleccions del 25 de desembre, no sabem què pot passar. Això és evident. El que passa és que les enquestes apunten que més o menys el panorama podria quedar, amb un creixement de l'abstenció molt alt, podria quedar pràcticament igual. Jo crec que els problemes es resolen i que el problema s'han de resoldre i no guanyar temps i tirar pilotes endavant. Per tant, jo que espero és que del fracàs de la investidura de Mariano Rajoy del Partit Popular entrem a parlar de les alternatives, és a dir, entrem a parlar de política i no només de guanyar temps, i construïm a partir d'aquest diàleg les alternatives possibles. És cert que jo crec que aquí el que hi haurà és un desplaçament del debat cap a País Basc i cap a Galícia, i que per tant aquestes campanyes electorals seran campanyes electorals molt intenses, no només pels bascos i les basques i els griats i les gregues, sinó per tots nosaltres, perquè nosaltres hi participarem també. La segona és el que comentava vostè del... És veritat que aquest debat nosaltres no el tenim, ja li avanço ara. És a dir, nosaltres no tenim un debat sobre si...
Ja m'ho imagino, però potser el PSOE sí, no?
És cert que aquest debat ha sorgit en alguns moments de la idea de dir, pues això, és a dir, canviar el candidat. Jo ho veig difícil pel següent. És a dir, Mariano Rajoy, ell personalment se sent reforçat en la mesura que té... ja ha perdut 3 milions de vots en relació abans del 20 de desembre, però se sent reforçat en la mesura que ha crescut no massa, però una miqueta en relació al 20 de desembre, aquest 26J, i que s'ha tornat a presentar a ell. Jo veig difícil que ell es plantegi fer un pas al costat quan, a més, pot pensar que en unes terceres eleccions hi pot anar una miqueta millor. Jo, sincerament, no crec que li vagi especialment millor, ni molt menys, i esperem que no siguin unes terceres. I esperem que no hi hagi terceres. Això és sobretot el que esperem. Però que aquest debat hi ha sigut en algunes veus del PSOE és evident. És a dir, la possibilitat de buscar un candidat alternatiu a Mariano Rajoy.
Tenia dos compromisos, que és alliberar d'entrada Jordi Grau per a quarts de 10. Jordi, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la setmana que ve.
La meva agraïment al Xavi Domènech per la seva eterna amabilitat quan discuteix, i m'agradaria que trobéssim el moment per tenir-ho allà.
Jo m'ho espero, de fet, bueno, és igual, ja et buscaré.
Gràcies, una abraçada.
Això pinta a conversa a través de Twitter. Senyor Domènech, teníem el mateix compromís amb vostè, té 2 minuts més, oi?
Sí.
López Funtà.
Vale. Bon dia, senyor Domènech. A veure, jo crec que vostè no pensa que el PSOE canviarà en 2 mesos la seva acceptació sobre el referèndum de Catalunya. Vull dir, demà o avui, demà, no sé quan es votarà demà, hi haurà 180 diputats que votaran no al senyor Rajoy, però no tenen una alternativa i no la tindran en 2 mesos, perquè seria, això sí que seria una sorpresa morrocotuda, podem dir. Jo, des del punt de vista de la regeneració que vostè ha parlat,
sí,
a mi em sobta una cosa.
Digui.
Sí, jo penso que la regeneració a Espanya, que és necessària, l'hem de fer entre tots. I entre tots vull dir no uns contra altres. El PP, si ha de fer una regeneració, l'ha de fer amb Podemos, i Podemos, si ha de fer una regeneració, l'ha de fer amb el PP. I això és el futur del país. Jo el que demano als polítics és que deixin de fer política de segles anteriors i que comencin a no anar pues això, uns com això, com si fóssim de partits d'equips de futbol, uns contra l'altre, el Madrid ni agua i el Barça menys, i això és el que els ciutadans no volen. Si a mi el que m'agradaria és que tots estiguin sentats a una taula i que parlin de tot. O sigui, jo
López Font, estàs demanant que pactin Podem i el PP?
No, que parlin. No, que pactin, no, que parlin. O sigui, escolta'm, hi ha polítiques que s'han de fer, hi ha una regeneració, estem parlant de regeneració, no? Estem dient que aquest país necessita una regeneració, canvis de coses, no?
Però si hi ha partits, vale, que estan regenerats. És que no entenc per on va la teva pregunta.
No, com que no entens?
No, però al final, o sigui, estàs parlant de regeneració en uns partits que acaben de sortir.
No, jo el que estic parlant és que s'acabi ja de fer polítiques d'un contra els altres. O sigui, que en el futur hem de fer... hi ha coses que les hem de fer entre tots, que això és com una segona transició. O sigui, i no... no, o sigui, el PP no, en el futur, s'ha acabat el bipartidisme, estic d'acord, i en el futur la governabilitat d'aquest país no pot continuar sent d'uns contra els altres com ha sigut els últims anys.
Però no com hagi posat pel mig, eh?
No, no, i el que demano és això. El que demano és que per què no hi ha aquesta voluntat? El senyor Domènech ha dit, jo amb el PP ni agua. Pues, doncs, escolti'm, segur que hi ha coses que parlar amb el PP, que a vostès no els agrada el 99% de les polítiques del PP, sentin-se en una taula i parlin de regeneració, perquè la regeneració s'ha de fer entre tots, i no la podran fer vostès sols, ni el PP sol.
Vostè parlava d'una segona transició. Evidentment, si hi hagués un procés constituent o processos constituents, això ha de ser tothom, perquè forma part del propi debat. Alhora que en el Parlament hi és tothom, i en el Parlament hi ha debats, hi ha diàlegs, hi ha confrontacions. Ara bé, dues coses, miri, és la meva opinió, és a dir, el Partit Popular està incapacitat genèticament en aquests moments per afrontar des del govern la regeneració. Jo crec que és palès, és a dir, que ha batut tots els rècords de la corrupció, que el País Valencià l'han considerat una banda organitzada, que està imputat com a partit, i que aquest partit, amb el mateix president i amb els mateixos líders, pretengui que pot regenerar la situació política, em sembla d'una inconsistència enorme, tan inconsistent que Ciutadans, que es va presentar precisament a la bandera de la regeneració, ha tingut de redefinir el que és el seu concepte de corrupció, dient que malversació de fons o prevaricació no és exactament el mateix que corrupció, o que, per exemple, en aquest pacte que han fet de regeneració, resulta que només afecta els diputats i diputades del Congrés o el govern, però no afecta la resta de dirigents institucionals del Partit Popular. Imagini's la dificultat que regenerar-se. I després vostè diu, no es pot fer polítiques uns contra els altres. Perfecte, però les reformes laborals, l'agressió als models d'autogovern, les lleis Montoro de 2012, la pujada de taxes, tot això, em sap greu, mentre es feien amnisties fiscals i es donaven diners als bancs, això eren polítiques contra la majoria de la població, i per això nosaltres estem al Congrés. És a dir, no podem fer veure que durant aquests anys no ha passat el que ha passat. És a dir, durant aquests anys hi ha hagut, per part del Partit Popular i d'altres partits, una agressió sense parangó al que era el pacte social, dels drets socials, de l'estat del benestar, i ha sigut una agressió pública, notòria i reiterada. I per tant, ens sap greu, nosaltres sí fem política contra el Partit Popular, sí, ho fem, no passa res, ens presentem dient això i ens voten per això.
És evident, però jo parlo de hi ha polítiques econòmiques i polítiques laborals, evidentment que no es posaran d'acord, però sí que hi ha temes d'estat, de regeneració de l'estat, que sí que es poden posar d'acord. Jo, vostè ho ha dit, les properes eleccions, si hi ha eleccions al desembre, els resultats seran els mateixos. Què farem? Que la situació és la mateixa. Si la situació és la mateixa dintre de 3 mesos, què fareu?
O sigui,
o altres eleccions?
No,
perquè no hi ha alternativa. Pensen que... això serà fins que els socialistes s'acceptin el referèndum?
Jo crec que seria bo que assumissin una cosa que ha dit vostè abans, que és... vostè ha dit, això és una segona transició.
Això...
Però esperi, per tant, això hauria de ser un procés constituent, esperem que per al nostre cas que no sigui com el de la transició, que va ser amb unes eleccions no constituents. Per tant, hauria de ser un procés constituent. Si és un procés constituent, el que no pot ser és que tot el debat sigui si algú se'n va al lavabo el dia d'una votació, o el debat sigui si s'han d'estenir uns o altres, o el debat sigui sobre configurar un govern.
Pregunta,
si és un procés constituent, el debat ha de ser de com ha de ser
el govern. Vostè veu normal que el PSOE s'hagi negat a sentar-se amb el Partit Popular? Ho veu normal, això?
25 minuts?
Dic a negociar, no a parlar de responsabilitats. A negociar, a parlar de coses del país que necessita la gent.
Sí. Jo, com que estic d'acord que el PSOE no doni suport a un govern de Mariano Rajoy, em permetrà que no em posi tampoc a...
Jo com ciutadà no ho entenc.
Alejandro, deixa preguntar Lladós. Una última pregunta, molt ràpida, de Josep Lladós, i la comentem.
Bon dia, senyor Domènech, gràcies. Suposo que falten menys 2 minuts, ara. Miraré de ser molt ràpid. Penso en els milions de ciutadans que van votar 2 cops forces alternatives amb la convicció de que podien induir un canvi en el govern de la Moncloa, que a més crec recordar que és la majoria de vots. A hores d'ara estem en un escenari d'una probable investidura fallida i possiblement un moviment tàctic esperant a veure què passa després de les eleccions gallegues i Euskadi, per veure si tornem a anar-hi, eh? A veure si canvia el sentit del vot. Vostè parlava abans d'una construcció d'alternatives. Jo la pregunta que li faig és, en el seu parer, quina és la principal dificultat que veu per aquesta construcció d'alternatives? Sisplau, no em contesti que és la manca de voluntat política del PSOE per negociar. La meva pregunta és el per què. És a dir, de veritat és tan important la carpeta catalana?
Home, jo crec que
o hi ha alguna cosa més?
No, jo crec que la carpeta catalana, com altres carpetes, són importants, però jo crec que... Bueno, per nosaltres seria bo i que després d'aquesta investidura comencem a parlar, evidentment. Ara també és evident que el PSOE està vivint un debat intern fort sobre com s'ha d'orientar el seu propi futur. I jo crec que aquest debat intern s'haurà de resoldre en un sentit o altre, no? És a dir, hi ha una part del que vindria a ser el PSOE, si es vol, històric, però també no només històric, sinó present, el que es vindria a dir una part dels barons socialistes que aposten clarament perquè hi hagi un suport al govern de Mariano Rajoy o un suport al govern del PP. Hi ha una altra part que sembla mantenir-se en els nos, però no se sap quins són els sis. I aquest és el debat que estem vivint ara mateix, o que estem percebent del PSOE, per això no m'agradaria ficar-me tampoc en casa d'altri en aquest sentit. I jo crec que hi ha aquest element, no? Que és que el PSOE ha de decidir quina orientació vol prendre. O sigui, per nosaltres l'orientació està clara en aquest sentit, però aviam, hi ha diàleg, hi ha voluntats de pacte quan tots els agents volen, hi ha predisposició a fer-ho. Si hi ha un dels agents que té un debat sobre el que vol fer, evidentment haurà de fer primer aquest debat. El que passa és que no sé si podem esperar a que aquest debat culmini.
Sap a quina hora es vota demà? Dic també per organitzar-nos una mica, perquè depenent de l'hora de demà, divendres, sabem a l'hora que acabarem i no.
Ah, no ho sé, mira com vam estar parlant l'altre dia. Espera, cap a les 7 de la tarda.
Demà a les 7?
Sí, cap a les 7 de la tarda.
Demà a les 7, Mariano Rajoy fracassa, per tant, al cap de 48 hores, entre 8 i 9 del vespre, divendres, tornarà a votar.
Exacte.
Senyor Domènech, moltes gràcies.
Un plaer molt gran, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies i fins després.